Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura, diguem-ne, del programa de Ciutat 21E. Ens acompanya també, com sempre, el nostre tècnic de son, Nacho Delgado, a l'altra banda del micròfon. Durant el programa d'avui tractarem els temes que són com el coworking, comunitats intel·ligents i desenvolupament del talent en moments de canvi. Per tal de profunditzar en aquesta temàtica ens acompanyen l'Alexia Porqueras, la Rosa Martín i el Josep Maria Anguera. Així que benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
La Fundació Trade Center neix amb el propòsit de col·laborar més estretament en l'àmbit solidari dels municipis, amb una implicació més directa i compromesa amb la ciutat i la ciutadania. Tenim entre nosaltres l'Alexia. Hola, què tal?
Hola.
Explica'm una mica què feu exactament, quins serveis oferiu?
A veure, el que comentaves de la Fundació és un projecte que vàrem arrencar, que encara està en procés, però sí que com a Trade Center a la ciutat ja fa 10 anys que funcionem com a centre de negocis. I al final el que intentem és donar solucions a tot tipus d'empresa, emprenedor i empresari.
El model del Trade Center s'assembla al del coworking, la base doncs, de compartir un espai virtual?
Jo sempre dic que quan parlem d'innovació no només es parla de tecnologia, sinó que la innovació també és adaptar el teu portfoli de serveis i de productes a la demanda del teu client. I en el cas del Trade Center, el coworking és un espai que hi ha dintre del centre de negocis i que en els darrers anys, amb la demanda que hi ha hagut, doncs hem tingut que portar a terme. Al final la gent el que busca és el pagament per ús, no busca la gran superfície, el gran despatx, tot això ja ha passat a la història, i la gent el que busca és connectivitat, funcionalitat i compartir. Un espai de coworking genera compartir, comentar amb els companys, genera sinergies, col·laboracions, i bueno, amb tota la filosofia que hi ha ara del co, tot el que són els cos dintre de l'empresa i el creixement d'una empresa, en un coworking doncs es genera.
Explica'ns des del vostre centre què esteu oferint i qui es pot acostar, no?, a demanar els vostres serveis.
Doncs una mica en línia amb el que et comentava, a l'espai de coworking pots venir tant mensualment i tenir la teva taula fixa com per hores, per dies. Al final, tu cada dia, pel tipus d'empresa que tens, pots tenir una necessitat. Un dia tens una entrevista amb candidats, un dia tens una reunió, un dia has de tancar-te i 3 hores i treballar. I al final el que oferim és la flexibilitat de tu no has de fer cap inversió i en el moment que tu tens una necessitat d'un espai per treballar, el tens disponible sense doncs, de tenir cap enrenou. Que al final una mica és la filosofia dels centres de negocis. És l'arribar i començar a treballar sense tenir que contactar ni amb proveïdors ni comprar mobles. I, doncs, la flexibilitat i la facilitat de tenir el que necessites en aquell moment per poder treballar.
I amb això també els ajudeu a impulsar el seu negoci o simplement els cediu l'espai?
Només el fet de poder estar en un espai on comparteixes, i al final els centres de negocis, nosaltres, la part de comunitats intel·ligents, no? Sempre diem que tot el que sigui gent en un entorn que pot compartir, nosaltres diem que no ens agrada parlar de networkings, perquè la paraula networking doncs, a dia d'avui ja també està com molt deformada, sinó que el que ens agrada és compartir amb els nostres clients i que es coneixin entre ells. No? I doncs, la riquesa que produeix això jo crec que ajuda a créixer a tots, a nosaltres i al client que tenim instal·lat al centre.
Però des de l'SC Trade Center sí que promoveu solucions virtuals, no? A organitzacions, entitats. Explica'ns una mica això, són solucions al núvol?
Sí. Una mica el que us deia abans, fa 10 anys que som centre de negocis i dintre del que és el Trade Center, doncs ja fa ben bé un any i pico, d'aquí va néixer una spin-off tecnològica que es dedica doncs, bueno, a temes tecnològics. Després tenim a l'Arsena Martí que ens parlarà una mica més d'aquest tema, però sí que al final has d'evolucionar. El metre quadrat no té cap sentit i doncs, al final el que fa són espais amb serveis i amb solucions que puguin ajudar a la petita i a la mitjana empresa.
Llavors, el vostre valor afegit va en relació a l'entorn virtual? És a dir, és una nova filosofia de growing together, créixer junts, però sempre virtualment?
Nosaltres des de sempre hem crescut amb el client, per la flexibilitat que us deia, em puc fer petit o gran, estant en un centre nou, si segons la necessitat, però a dia d'avui nosaltres tenim el mix. Tenim el mix de solucions innovadores amb el que hem davant del client i sí que la part tecnològica, com et deia, d'aquest spin-off que tenim, doncs ens donarà una solució i una eina realment molt interessant per, bueno, per acabar de crear comunitat i per donar eines per créixer a les empreses.
De fet, heu tingut recentment, no?, un premi a la categorització de 4 estrelles superior atorgada per l'Associació Espanyola de Centres de Negocios.
Més que un premi és categorització. Es va veure dintre del sector que valia la pena posar una mica d'ordre, perquè realment doncs, hi ha molta competència deslleial. I bueno, estem molt orgullosos. Hem aconseguit un 4 estrelles superior. Com que això es renova cada any, volem intentar arribar a la cinquena, és una mica l'objectiu. I això demostra doncs, que s'han cuat ja en empreses de qualitat i que, bueno, que portem 10 anys funcionant, que hi seguim i que volem seguir millorant, no?
I una mica ja encarant-nos al futur, quins són, a part d'aconseguir doncs, una altra cinquena estrella, quins són els objectius que us marqueu? Cap on voleu arribar a ser o a fer?
Realment volem ser la solució de tot empresari o emprenedor per donar-li, i torno a repetir, podem repetir molt, però és la part de la flexibilitat i el pagament per ús, el que siguem realment el referent i la solució per qualsevol empresa o emprenedor o empresari que vulgui arrencar. I tota la part doncs, més tecnològica que estem arrencant amb l'spin-off que comentàvem, doncs, creiem que serà bueno, també un abans i un després perquè ens obrirà moltes portes.
Perquè fins ara hi havia llocs així de coworking enfocats d'aquesta manera, aquí bueno, a Sant Cugat?
Com a coworking dins del sector de centres de negocis, qui més i qui menys té un espai dedicat a això. Nosaltres no tenim un coworking sectorial, sinó que qualsevol tipus d'empreses es poden instal·lar. Que jo crec que al final això també és el que ho enriqueix. Quan parlem de doncs, coworkings més creatius o més a nivell jurídic o més poder més sectorial, però quan parlem d'un coworking que hi pot venir qualsevol tipus d'empresa, jo crec, personalment, crec que enriqueix i els clients així ens ho transmeten. No?
I només empresa o també com a particular i autònom, per exemple, puc anar allà?
Sí.
Sí, també.
Podries venir un dimecres i dir, necessito una taula per treballar 2 hores, i podries venir, treballar 2 hores i marxar, tindries la teva wifi, tindries el teu espai, tenim una terrassa espectacular amb vistes a Collserola, que això és una mica la sort també d'estar aquí a Sant Cugat, vull dir que qualsevol persona pot accedir i pot venir al nostre centre.
I on esteu?
Estem a l'Avinguda de Corts Catalanes número 57, a Sant Cugat del Vallès.
Doncs moltíssimes gràcies, Alexia. Hem parlat amb l'Alexia de Coworking, ella és la directora corporativa del Sant Cugat Trade Center, i a la següent secció parlarem amb la Rosa Martín, que és Communication i Brand Manager de l'Smart Community, molt lligat a tot això, que a continuació veurem, així que no marxem i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs tornem, ara parlem de comunitats intel·ligents. Diguem-ne que el nou model de negoci, anomenat cadenes híbrides de valor, són un model que costa a les empreses i a les organitzacions de la societat civil per co-crear, allò que parlem del coworking, solucions sistèmiques per assolir un canvi social i econòmic. Per mitjà d'aquest model, les empreses poden penetrar en els nous mercats i ampliar la base de clients que tenen. De la mateixa manera, els emprenedors aconsegueixen un major impacte social en expandir doncs, els seus serveis i en accedir a noves fonts d'ingressos sostenibles, una mica com comentàvem. A més, les poblacions de menors ingressos milloren la seva qualitat de vida en satisfer doncs, les necessitats bàsiques i assolir noves oportunitats econòmiques. Stephanie Schmidt, directora del programa d'Estoca Ciutadania Econòmica per Tots Europa, ens apropa a casos d'aliances que els emprenedors socials estan desenvolupant per crear nous mercats, nous productes i obrir importants oportunitats de negoci en el seu entorn que multipliquen doncs, el seu impacte social. Tenim entre nosaltres la Rosa Martín, ella és de comunicació i brand manager de l'Smart Community. Hola Rosa.
Bona tarda.
Com estàs? Creus que des de l'Smart Community esteu en aquesta línia?
Mira, com bé ha dit l'Alexia, la Smart Community és una plataforma, diguem, virtual de software per petites i mitjanes empreses. De fet, neix, el gran ideòleg d'aquesta plataforma és una persona amb molts anys d'experiència dirigint centres de negoci i se n'adona de la necessitat dels més petits. De fet, els més petits, pel que fa al centre de negocis, ja s'adapta en temes d'espais i de necessitats tecnològiques, però hi ha una sèrie de necessitats que, o bé per falta de recursos o per no saber com fer-ho, ells necessiten ser visibles, estar connectats al món, i tot això són petits i no saben com fer-ho. Llavors, l'ideòleg de tot això es planteja d'ajudar-los a través d'una plataforma tecnològica on s'hi pengen aplicacions. Nosaltres sempre diem que utilitzen els més grans, no? I que els petits no poden arribar, no? Estan molt adaptades a les necessitats dels petits per ajudar-los precisament a això, a créixer, a ser visibles, a estar connectats entre ells, i ens basem molt en el que diem comunitat, crear comunitat. Avui en dia formar part d'una comunitat és imprescindible per poder seguir endavant i per poder créixer.
Com veus aquest nou model de negoci en el que es comparteixen valors per la millora tant de la gestió, etc., com de l'oferiment de serveis?
Mira, la possibilitat d'inserció de la població de pocs recursos en una cadena productiva i que generi valors socials i econòmics, evidentment és un plantejament que ningú pot dubtar. El que jo em qüestiono és com es controla això èticament. És on, qui controla que realment... Jo estava llegint l'altre dia, doncs, que sembla ser que ara a Alemanya, em sembla que era, hi havia un grup de persones invidents, de dones invidents, que sembla ser que han desenvolupat una, com et diria jo, un sisè sentit per detectar amb la palpació un possible càncer de mama. Vale? Llavors, no? Això ho substitueix una miqueta al ginecòleg o la persona que fa la palpació. Aleshores, em sembla molt bé, no? Però com ajustem tot això? Com ho ajustem? Per no perjudicar un sector i, evidentment, beneficiar els que avui en dia...
Treballen d'això,
no?
De fet, abans, off the record, no? M'explicaves una mica la diferència entre el que feu i el que s'entén de vegades. Explica'm una mica millor què és això de la Smart Community.
Mira, la Smart Community neix, ja t'ho dic, per ajudar a les petites i mitjanes empreses. I neix sota el concepte de comunitat. Perquè contra més gran sigui, contra més petits ens ajuntem, més força farem, no? Sí que és, la Smart Community és una plataforma que posa a disposició dels petits aquestes aplicacions que normalment utilitzen els més grans. Per exemple, et parlo d'escoltes actives en xarxa, això que diem, d'acord, jo envio Twitter, envio Facebook, però no sé quin retorn tinc, no? I aquesta eina és molt cara, nosaltres l'hem adaptat per les més petites. I tot això dintre d'una comunitat que a nivell mundial... No? També tenim una pròpia xarxa social que es diu Wavy, per tots els integrants de la plataforma. Tenim una aplicació per fer networking pur i dur, que es diu SmartBiz, on tu podràs penjar allà la teva oferta, la teva demanda, i seràs visible a tot el món perquè estaràs amb els motors de búsqueda i de trobar de l'Smart Community, de la plataforma.
I com funciona això? És a dir, igual que l'Àlex ens explicava que ella arriba a algun espai, no? Com funciona aquesta comunitat?
Només cal entrar a la nostra pàgina web, que en moment està en fase beta, i fer-se smarter. Ja està.
Smarter. Quins són els projectes de futur que teniu entre mans?
Mira, els projectes de futur n'hi ha molt, i especialment créixer i sortir fora, i ser grans, per ajudar els més petits. És l'únic projecte que tenim.
Tot virtual?
Tot virtual.
No
feu... I tecnològic.
Perquè això, per exemple, que deies de les trobades aquestes, bueno, de networking pur i dur, tu també és virtual?
Sí, nosaltres podem fer networking virtuals arreu del món, sense moure't de la cadira.
Només mirant la franja horària, no?
Només mirant la franja horària, exacte.
Que no sigui que als Estats Units ja dormen.
Igual que es fa la formació, avui en dia ja la formació és molt online, més que presencial. Al final, l'altre dia vaig sentir que faries la formació online i pagaries només perquè et donessin el certificat conforme has fet aquell curs.
I no espera una mica aquesta part d'humanisme de cara a cara directa? Perquè jo entenc, per exemple, el que deia l'Alexia, no? El coworking, que al final jo estic allà, en aquell espai físic, i si tinc una pregunta, doncs me'n vaig al noi del costat i li dic, escolta, tu em saps d'això? I ell, doncs, m'ho respondrà i també li veuré la cara, sabré com reacciona, etc. Aquesta part virtual que vosaltres teniu, com la solventeu?
Nosaltres l'hem tingut en compte, eh? Però pensa que avui en dia, i avui per avui, i suposo que durarà anys, encara per signar un contracte o un acord, ens hem de sentar a una taula. I per això dintre el directori, que també hi ha un directori d'empreses i de centres de negoci dins la Smart Community, buscarem on ens reunim. A Sant Cugat, per exemple, doncs busquem un centre de negocis a Sant Cugat on ens donin una sala de reunions durant una hora, ens trobem, signem, ens coneixem, parlem, debatim, si cal signem i si no tenim més reunions, i ja està. Al final la plataforma també acosta aquests espais físics, no? La primera idea era unir espais físics i virtuals, era la primera, com el primer eslògan de la plataforma, no? Unir espais físics i virtuals, per no perdre la part humana. Per això no es perdrà de moment, encara no.
Treballeu més o menys conjuntament amb l'Alexia i amb el Trade Center i tal? O no?
Absolutament, perquè sobretot l'Alexia i la seva experiència als centres de negoci ens va anar molt bé per saber què és el que més demanaven els seus clients, què és el que més buscàvem, i de fet vam entrar amb uns clients en fase beta amb clients del Trade Center, que van ser els primers que van poder provar-la i tocar-la i jugar amb ella, no?
Una mica en línia el que comentàveu, sí que és algo virtual, però realment el que insistia la Rosa, no? El que permet és fer créixer els petits, i el perfil de client d'un centre de negocis, doncs, és un autònom, un emprenedor, una petita mitjana empresa, i sí que hi ha aquell espai de coworking que físicament tu intercanvies, però és que m'estàs obrint la porta a milers i milers de contactes, no? Llavors, això realment dona molt de valor.
I el fet que, bueno, que a més treballeu juntament, és com que se solventen les dues parts, no? O sigui, la part més del coworking aquest que dèiem i del fer comunitat. Doncs moltíssimes gràcies, Rosa.
Res.
Ens quedarem després del debat. Hem parlat amb la Rosa Martín, ella fa comunicació i brand manager a la Smart Community, i a la propera secció parlarem amb el Joan Maria Anguera, que ell és coach professional i ens ajudarà en aquest tema. Així que no, marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Doncs tornem. Avui parlem del desenvolupament del talent en moments de canvi, que de fet doncs és un tema bastant recurrent entre nosaltres. Absolutament tots nosaltres posseïm certes qualitats que destaquen sobre altres persones. Alguns tenen el do de la comunicació, altres organitzen meravellosament certes coses, altres generen harmonia on van, saben liderar, i només quan coneixes quina és la teva major qualitat és quan podem donar suport a la base de la nostra vida en aquests pilars que anem a descobrir, no? Per donar millor de nosaltres mateixos i fer les coses de forma fantàstica, hem de fer allò per al que som bons per defecte. L'única feina que tenim consisteix primer a descobrir sobre quins punts forts es recolza la nostra persona i segon, trobar aquell lloc, ocupació, activitat, situació, tot junt, com per mi és una sola paraula, no? En la qual doncs poder aplicar-los. De fet, Aristòtil deia, allà on es creuen els teus talents i les necessitats del món és on resideix la teva vocació. Anem a escoltar abans d'estar amb el Josep Maria sobre un vídeo de l'Eduard Ponset on parla de coneixement. Endavant, Nacho.
El conocimiento es clave para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Nuestro cerebro, cuando recibe información valiosa, experimenta un cambio enormemente positivo que alimenta el deseo de seguir recibiendo información que nos añada valor. Los caminos para adquirir nuevos conocimientos son muy diversos y como individuos libres podemos elegir qual nos conviene.
En quant al talent, Josep Maria, el coneixement d'un mateix és clau.
Hola, Júlia. I tant si ho és, perquè només a través del coneixement propi és allà on podem identificar les nostres fortaleses, no? Els nostres talents. A mi m'agradaria també, si em permets, m'agradaria desmitificar una mica això del talent.
Endavant.
Perquè seria una bona manera d'iniciar. És a dir, hi ha molta gent que davant de la paraula talent és com si ens talléssim, és com si ens tiréssim enrere, no? I possiblement és perquè sempre m'he identificat talent, doncs no sé què et diria jo, personatges famosos de la història com pot ser Mozart, etc. No? Caldria dir que és obvi que aquestes persones tenen molt de talent, però que aquest talent és un talent que ve donat de vegades de la natura, no? És a dir, són casos excepcionals. Sigui com sigui, cal identificar que totes les persones disposem d'un talent, si voleu, una mica més terrenal, que no pas aquestes persones que han comentat abans. Lo interessant d'això és conèixer un mateix i a partir d'aquí veure quines poden ser les fortaleses, els punts forts de cadascú.
De fet, podríem parlar de i diferenciar talent i do? O és el mateix?
Bé,
això que deies de Mozart, he pensat que aquest home tenia un do, no?
Clar. Bueno, jo suposo que tot varia una mica amb el que seria la intensitat, no? És a dir, quan aquest talent potser no, supera els límits més o menys mitjans de la societat, aleshores és quan parlem d'un do. Però insisteixo, no? Ho dic per baixar una mica el nivell de les expectatives, perquè si no, no ens llancem, no? I és, no ens llancem a identificar, no? I és veure quin és el talent. Totes les persones, d'entrada, podríem parlar que són talentoses. El que hem de veure és identificar quin és el talent, diguem-ne, més adequat per mi en aquell moment i per la societat que m'envolta.
També parlàvem de vocació, no? O sigui, aquesta vocació és permanent? Vull dir, perquè ja les persones són éssers complexos, no? I les nostres inclinacions canvien amb el temps. Jo potser estic interessada en una cosa i després, doncs, una altra. I el que avui et pot semblar la teva vocació, demà, doncs, potser no ho és. Imagino que potser un metge ho sap des de ben petit, perquè és una cosa molt i molt vocacional, però fins a quin punt és permanent aquesta vocació?
Tu deies abans que les persones són seres complexos, i bona part de raó tens, i penso que dintre de la complexitat també està la varietat. A veure, podríem parlar sobre això, no? És a dir, res és etern, i per tant, a partir d'aquí, al final ja en poden haver molts canvis. El que sí que moltes vegades les persones ens reinventem, eh? Moltes vegades utilitzem aquesta expressió de reinventar-se. Però si us fixeu, és a dir, aquest grau de reinventar-se de vegades pot variar molt. És a dir, què vull dir? Pots utilitzar el mateix talent però aplicat a diferents coses, o bé el que pots és, també algunes vegades, és inclús canviar de talent. És a dir, jo puc ser bo amb algunes coses, i a partir d'aquí, fins ara, he utilitzat doncs, la primera, a partir d'aleshores utilitzo la segona.
Com per exemple?
Podríem dir, per exemple, un pot ser bo comunicativament parlant, és a dir, pot ser un bon orador, però al mateix temps pot ser una persona que mitjançant la comunicació faci sentir a la persona que l'envolta, diguem-ne com plena, diguem-ne com positiva. Fins aleshores, una persona s'hagués pogut dedicar, una tal senyoreta Júlia, s'hagués pogut dedicar a ser locutora de ràdio, eh? Però a partir de cert moment, la Júlia percep que mitjançant la seva comunicació el que també fa és fer sentir bé la gent, fer sentir que la gent forma part d'un grup, i aleshores, per exemple, doncs forma part en el futur, perquè no del Trade Center que parlava anteriorment a Sant Cugat, no?
Ja m'ho diré, això. Llavors, anant una mica al quid de la qüestió, no? Com podem descobrir aquests talents? Perquè tu mateix ho has dit, que la part més complicada era saber d'on surt aquest talent i com descobrir-lo, no? De tu mateix. Com ho fem?
Mira, tu abans deies, em preguntaves, no? És a dir, si és important conèixer-nos. Jo et deia aquí tant. Mira, hi ha un exercici que pot ser molt simple per cadascú de nosaltres que estiguem a casa i que ho puguem fer, no? I és agafar un full i en una banda del full posar les coses positives, les coses que en la meva percepció faig bé, i les coses, nosaltres mai parlem, diguem-ne, de coses negatives, sinó més aviat de coses a millorar, no? I no ser massa cruel amb un mateix, perquè això tendim a fer-ho. I moltes vegades, diguem-ne, amb clients amb els quals treballo, quan fas aquest exercici, resulta que les coses que faig bé és una llista impressionant d'una o dues coses, i les coses que tinc a millorar doncs resulten 10, 12, 13, 14. Clar, fixeu-vos, no?, d'alguna manera. És a dir, no estem utilitzant el nostre talent. Primer de tot perquè és que ni el coneixem o no ens donem compte. És a dir, segur que amb les coses que faig, amb les coses que sóc, hi ha més de les coses que faig bé. Aleshores, és, primer de tot és acceptar-se. Perquè si no ens acceptem com som, el cervell, malauradament, moltes vegades el que fa és que tendeix a projectar-se des de la llista de coses que tinc a millorar. I aleshores, allà, òbviament, moltes vegades no estan els talents. Els talents més aviat els trobaríem en les coses que, d'entrada, doncs, tinc una certa actitud, ho faig bé. No? I una vegada identificats això, aleshores el podem desenvolupar. Cal dir també que els talents, per animar la gent que ens escolta, poden ser treballables. És a dir, jo insisteixo altra vegada, És a dir, jo puc ser un bon orador, jo puc tenir una bona comunicació, però jo no sóc un Mozart del tema. Però sí que identificant d'entrada això, el que puc fer, a més, és desenvolupar-ho. I puc desenvolupar-ho a través de tallers, puc desenvolupar-ho a través de cursos, puc desenvolupar-ho a través de coachings, etc.
Ara que parlaves d'aquest ordre, te'n puc afegir un?
Sisplau.
El que jo crec, El tercer seria que et reconeguin aquest talent. Per què? T'ho dic per exemple, no? Un tema empresarial. Això el coworking també ho aplicarem. Quan tu al final descobreixes que tens un talent i el desenvolupes i te'l creus, això que deies, de vegades també necessites que te'l reconeguin i que et vingui el teu cap i et digui, escolta, molt bé això que has fet. O que et vingui la teva mare i et digui, escolta, molt bé, no? Això que... I jo crec que motiva fins i tot el següent pas de dir tu mateix, ostres, doncs potser sí que ho faig bé. Inclús fins i tot abans de dir el segon pas que m'has dit, doncs potser cal que algú també te'l reconegui, perquè al final doncs, no, som esses, no?, que ens nutrim dels altres, i si l'altra persona és capaç de fer-te veure aquest talent, també t'impulsa tu el següent.
Totalment d'acord.
Ja puc ser coach.
Les empreses cada vegada més treballen en plans de talent. El que fan és provar de projectar precisament en els seus treballadors aquestes capacitats que de vegades estan allà, de vegades estan surant i de vegades fins i tot estan una mica amagades. Aleshores, és l'interès propi de les organitzacions el fet de que el treballador identifiqui això i ho desenvolupi. Aleshores, a part de que les empreses, diguem-ne, llencin aquests plans de talent, hi ha una eina molt poderosa dintre del líder, o del bon gestor, diguem-ne, dintre de l'organització, que és alguna cosa molt senzilla, però que malauradament masses vegades no es fa massa, que és precisament el que deies tu, el reconeixement. És a dir, el reconeixement el que fa és guanyar en seguretat. El talent, moltes vegades per identificar, per fer aquest procés, no?, d'identificar el teu talent, moltes vegades el que necessites és guanyar amb la teva pròpia confiança personal. La teva pròpia confiança personal es treballa de moltes maneres, però una d'elles és també rebre el reconeixement de les persones que t'envolten, en aquest cas, per exemple, en el món professional.
I aquí vèiem, perdó, la diferència amb el líder, que era capaç d'acceptar, no?, que l'altra persona doncs, feia bé la seva feina i era correcta. De fet, en algun programa ja ho hem parlat, això, la diferència entre ser un cap i ser un líder. Aquí veig un problema, que és que al final podríem dir que hi ha molta gent que sàpiga fer bé la feina i que tu mateix doncs, tindrà una por de dir, escolta, si no sóc jo, serà un altre, no?, i et substituirà. Jo crec que tenim por de fer servir el nostre talent natural en aquest sentit. I llavors la pregunta clau és com eliminem aquestes pors i creure que ho podem fer malgrat hi hagi gent que també ho pugui fer.
Mira, potser inicialment hauríem d'adonar-nos de que, en fi, per temes de societat, per temes d'educació rebuda, etc., estem generalitzant, sempre cal dir-ho i cal enfatitzar, perquè no tothom de vegades passa pel mateix. Però sí que en qualsevol cas jo crec que hi ha una aproximació de que moltes vegades hem de ser millor que algú altre. I això ens posa, altra vegada, la nostra expectativa del nostre talent molt més amunt del que hauria de ser. És a dir, hauríem de projectar amb la gent perquè se centri més en el seu talent, que no fa falta ser millor que, sinó que senzillament fa falta ser bo o ser bona amb el que faig, sense comparativa. T'ho dic això perquè, clar, si ens posem als nivells tan alts, per això jo abans et parlava de desmitificar una mica el talent, no? Si ens posem als nivells tan alts, com deies tu molt bé, moltes persones el que fem és que no identifiquem realment les coses aquelles que podem desenvolupar, no identifiquem els nostres talents, i això moltes vegades, com deies tu, respon a temes de por, a temes de dir, caram, aviam, jo fins ara he fet això, em puc provar a desenvolupar a partir d'ara, a partir de, amb aquest aspecte, però clar, m'he posat les expectatives tan altes, haig de ser millor que gent que doncs, potser té més estudis que jo en aquest aspecte, potser té molta més experiència que jo, I a partir d'aquí, clar, això és una barrera, diguem-ne, que moltes vegades es fa insalvable. Clar, si baixem el nivell, d'alguna manera el repte personal de desenvolupar aquest talent i, per tant, diguem-ne, de gestionar aquesta por, és més fàcil.
I com ho gestionem, això?
Hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo ara, clar, ara escombraré cap a casa sessió... i diré, home, podem fer una sessió amb un coach, oi? Que d'alguna manera ens ajudi. Mireu, primer de tot, abans parlava de l'acceptació. Primer de tot, acceptar-nos. I fins i tot, molt important, per desenvolupar el nostre talent, acceptar les meves pors. Perquè només a través de l'acceptació és quan podré gestionar. Reinventar-se, que dèiem abans, o estar en situacions de canvi, és adonar-se'n que una persona sortirà de la seva caixa de confort, de la seva caixa de seguretat. I això és un pas que comporta l'acceptació de tot el que sóc jo. És a dir, abans us deia, el paper ha de tenir el llistat de coses positives, per dir alguna cosa, no? Però també el llistat de coses a millorar. Si jo accepto les dues coses, aleshores és molt més fàcil gestionar aquesta por. Per fer-ho, moltes vegades ho podem fer sols, moltes vegades ho podem fer a través d'un company, diguem-ne, de la feina, d'un cap, diguem-ne, assertiu, que en aquest cas em reconegui i m'espavili, o ho podem fer de vegades amb una empenta professional, doncs a través d'un coach, d'un psicòleg o de qui sigui.
I quan tenim un talent així, doncs, que ja l'hem acceptat i ho passem a la següent fase, com convertim aquest talent en la nostra professió? I, diguem, també seria una forma d'aixecar l'autoestima, no? Com fem aquest canvi? Perquè jo puc tenir un talent molt bo, com tu, per exemple, no? Que dius, imagina que jo tinc molt bona oratòria i la vull convertir en una professió. Com faig aquest pas?
Hi ha diferents maneres de fer-ho, eh? Jo en qualsevol cas, mira, el meu estil sempre és molt clar, és a dir, parlem molt obertament, però el que també m'agrada dir és que les contes de fades també existeixen en els contes, no? És a dir, però en qualsevol cas, això no treu que hi hagi possibilitats de fer-ho. Per una banda, tenim el fet de que en un principi...
Tu pots intentar, jo imagino, o sigui, la meva pregunta, perdona, la meva pregunta sí. És que jo al final... crec que tinc un talent que tu m'has dit que jo l'accepto, m'he fet la meva llista de positiu i negatiu i he de passar a la següent fase. Jo sé que tinc un talent i vull convertir-lo en una professió, perquè no hi ha res més bonic, no?, que convertir el teu talent, allò que t'agrada, en una professió. Com faig aquest pas? Per mi que és agegantat, si és que es pot fer, vull dir... O va al revés, perquè també pot ser que jo descobreixi el meu talent treballant i que es converteixi després a la meva professió.
Clar, clar. Hi ha diferents maneres que us deia de fer-ho, no? Una vegada hem acceptat, diguem-ne, allò que en un principi vull desenvolupar, puc provar de canviar totalment. Aleshores, el canvi és molt més radical, la sortida de la caixa de confort és encara més, més potent, i puc anar a buscar una feina, per exemple, que és totalment diferent a la que feia.
Això m'ha passat, tu, no? Perdona,
Sí. Sí.
Perquè
sí,
me'n recordo quan vas venir a l'altre programa que ens vas explicar que portaves 20 anys al sector de l'automòbil, si no recordo malament.
Correcte, això mateix.
I vas fer un canvi radical.
Sí, però en qualsevol cas hi ha un nexe, eh? I per això deia abans, no?, que segueix havent un nexe. És a dir, jo durant els 20 anys del sector industrial d'automoció que vaig disfrutar molt, em vaig adonar, òbviament, que havia de gestionar un nombre important de persones. I aleshores em vaig formar des del punt de vista d'eines que em poguessin ajudar, eines també de negocis, però després eines que poguessin ajudar-me a la gestió relacional amb les persones. Allò em va interessar molt. Jo ho vaig posar a la pràctica i vaig veure que funcionava. Aleshores, de cop i volta, aquest canvi radical també que parlaves tu va ser el fet de dir, bé, encantat, eh? I a més he après molt, diguem, durant aquests 20 anys, però surto de la meva caixa de confort i el que faig és, en aquest cas, crear una feina totalment diferent, però que si et fixes, Júlia, insisteixo, té un cert nexe. I el nexe és que jo el que faig ara és compartir experiències que jo he viscut professionalment, compartir eines amb la gent, perquè hem acabat, quan van, diguem-ne, amb aquests communities de negocis que parlàvem anteriorment, doncs tinguin més eines per l'èxit, no?
I aquest és una mica el canvi que aconsegueixes fer. Llavors, quan t'ho deia, no?, com és capaç una persona de fer el canvi de dir, escolta, gaudeixo de la meva professió. Jo crec que hi ha hagut un problema durant molts anys, i és que la gent no s'ha adonat que també pots disfrutar de la feina. I que precisament crec que va lligat al fet de que una persona no sap que té un talent i que pot gaudir-ne d'aquest. Jo, per exemple, no, la Rosa, que feia temes de comunicació, si a tu t'agrada la teva feina, que és el teu talent, vol dir que és el teu talent, no? aquesta dificultat probablement, estic fent de coach, eh? Però probablement aquesta dificultat és la que ens complica el fet de no descobrir el nostre talent.
Molt bé. Sí,
pot ser? Va.
Fantàstic. Perquè a més a més... Perquè a més, en qualsevol cas... Jo el que també puc fer és un canvi no tan radical com el que dèiem abans. Fixeu-vos, no? És a dir, toquem de peus a terra altra vegada. De vegades encara el mercat no està, en fi, com per fer masses canvis. Aleshores, puc crear jo el mateix lloc? Seria parlaríem de l'emprenedoria? És a dir, a partir d'ara, és a dir, creo, diguem-ne, la meva petita empresa, em faig autònom i em projecto des d'allà. O bé, molt important, que també és una mica el que deies tu, no? Un canvi, si vols, menys radical, però que al mateix temps em pot ajudar a connectar més amb la feina que faig ara. I és adonar-me'n que d'algun d'aquests talents que jo he identificat el puc aplicar a la feina que faig. I aleshores, fixeu-vos, si jo aplico aquest talent a la feina que faig, aleshores té un benefici doble. El primer és que d'alguna manera em torno més efectiu amb allò que faig. I jo, d'alguna manera, doncs, puc ser més feliç i l'empresa amb la qual doncs, també treballo doncs, encara més. Però en qualsevol cas hi ha un segon benefici, i és que, com deies tu molt bé, començo a gaudir més del que faig. Perquè aquell talent, diguem-ne, que tinc jo, aquell talent més aviat meu, el que faig és posar-ho més sobre la taula, és compartir-ho més allà, i això fa que em senti més a gust.
I surts de la zona de confort i no passa res. Que jo crec que això és una de les coses de poc que parlàvem, no? De porto 20 anys, i poso el teu exemple perquè et tinc aquí, eh? Però porto 20 anys al sector de l'automòbil, escolta, que ja m'està bé, que jo ja així pago la meva hipoteca, faig amb tal... No passa res, et pots reinventar, no? I que vas a millor. I això t'ho lligo a que crec que s'ha incentivat més amb el tema, bueno, amb els moments de canvi que patim, no? Doncs la crisi, etc, que ens ha donat aquesta empenta a reinventar-nos. És positiu.
Clar, i tant, perquè, com tu deies molt bé, de vegades les circumstàncies m'han empès, eh? Jo potser no voldria, la veritat, em fa molta por. Però les circumstàncies, perquè malauradament m'he quedat sense feina, perquè malauradament ha plegat la companyia, el que sigui, doncs em forcen a aquest reinventar-se. Aleshores, sempre, ja sé que és una frase molt bonica, etc., hi ha molta gent que està patint, eh? Però si haguéssim de trobar una de les característiques positives d'aquests temps més aviat complicats que fins ara hem estat visquent, és el fet d'ajudar la gent a fer aquest pas, eh? Perquè és realment important i a partir d'aquí podem créixer tots molt més.
Clar, però suposo que quan et trobes en aquella situació que ho fas forçadament i ho has de fer a nivell contractual, no crec que acabi d'agradar, no? Però és important trobar el sector positiu i per això, doncs, moltíssimes gràcies, Josep Maria.
Molt bé, gràcies.
Seguim. Seguidament, doncs, farem un resum d'aquestes interessantíssimes idees tractades que hem anat fent, així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Doncs seguim amb el debat. Jo crec que molt interessant avui el que podem extreure'n. Perdó. Josep Maria, jo crec que han sortit dos temes molt interessants, que és crear comunitat intel·ligent, bueno, crear comunitat en general, que ens parlava la Rosa, i compartir per ser més eficaços i eficients, que ens comentava l'Alèxia. Tot això juntat, anem a trobar allò que sabem fer millor, no? Doncs crec que el que tu deies, precisament, era ajuntar diversos talents per acabar amb un final, no? Tot això ha estat com molt aparcat fins ara o ja comença a haver-hi moviment en aquest sentit? Fins i tot a les empreses, no? Potser les empreses han sigut les últimes en adonar-se que calia aquesta comunitat i ara, doncs, l'Alexia m'ajudarà amb aquest tema, però potser faltava, igual que tu comentaves en el moment de que vas haver de gestionar un equip, no? Aquesta falta de coaching dins del propi equip.
Així és, cada vegada en qualsevol cas més ens movem cap allà, eh? És a dir, hi ha moltes activitats de coaching d'equips. Sempre hi ha hagut activitats una mica de fer més aviat joc d'equip, no? Però darrerament el que es pretén en aquestes activitats és no només la consolidació de l'equip entre si, sinó que cada membre de l'equip, d'alguna manera, com parlàvem anteriorment, desenvolupi el seu talent. I d'alguna manera això també s'ajunta amb el que parlàveu vosaltres dels communities, no? És a dir, el talent global, és a dir, si poguéssim parlar d'un talent global d'una organització, el veuríem que està format de diferents talents parcials que correspondrien a la gent, diferents talents. Normalment, aviam, això la gent ens entendrà, no? És a dir, el departament comercial d'una empresa, doncs normalment són gent amb talents comunicatius realment importants. Els departaments de producció d'una empresa són gent amb talents de processos, amb talents sistemàtics, amb talents que d'alguna manera donen un ordre i una estructura al que fem. Si unim i si anem unint aquests talents, el que finalment aconseguim és un talent global, no?
Correcte.
I un funcionament total de l'empresa, és a dir, és un win-win, això, no? O sigui, ve per l'empresa i ve pel propi treballador que està motivat més enllà de tot, no?
I no només per una empresa en concret, sinó, com us comentava abans, nosaltres fugim molt del tema del networking perquè la gent ja no vol sentir parlar d'això. Llavors, nosaltres, per exemple, a nivell de comunitat dintre del Trade Center, el que estem fent darrerament perquè els nostres clients es coneixin, perquè moltes vegades tens un veí a la porta que no el coneixes. En el cas del coworking sí, perquè et comuniques visualment, però quan hi ha un despatx tancat, la gent no es coneix. I el que estem fent és jugar amb els nostres clients. I recordo l'últim break fan day que vam fer amb els nostres clients, que en diem així, que jo vaig estar fent fotografies, i les primeres fotografies era totalment de cares fredes, de gent que estava a l'expectativa, i les darreres imatges d'una mica del joc que vam fer, perquè tothom es conegués, les cares de la gent són de somriure, de satisfacció, i la gent va acabar
doncs
anar a fer un cafè i del que estava porta en porta, que no es coneixien, fent negoci. Tu fas això, tu fas l'altre, i a vegades el dia a dia ens tanca, no? A nivell d'empresa ens tanca amb la nostra bombolla, i si no aixequem els ullets i mirem qui tenim al costat i al davant, doncs allà ens quedem i poder tens algú que et pot aportar molt, no?
De fet, això és una de les coses que volia preguntar-te, que si feu trobades o com ho feu perquè la gent parli entre ells, no? Perquè al final jo estic a la meva taula, però vull conèixer el noi que tinc al davant, i hi ha gent que s'hi presentarà, però hi ha gent que no tindrà d'això, dirà, jo em quedo aquí i si volen ja faran, no? Com ho feu, com feu aquest primer acostament?
Intentem anar generant, doncs, aquestes trobades, i, per exemple, ara per Sant Joan, doncs, sempre que hi ha com dates més senyalades, intentem convocar la gent, però intentem fer-ne un parell o tres a l'any, que realment sí que els provoques a tancar-los en un espai, a jugar, a conèixer's, i acabar-se tocant, que al final una mica... Sí, i són d'un tarannà que passes pel passadís i no dius ni bon dia. On hi ha molta gent que no diu ni bon dia, el que es creu amb tu, i cada dia el veus. O sigui, vaig a buscar el tren i si cada dia veig el mateix senyor a les 6 del matí, li diré bon dia al final, no? Perquè cada dia el veig. I segons com, i no sé si el tarannà que tenim aquí en aquesta terra, la gent li costa dir un bon dia, no? I llavors el que acabem provocant és... No és que es digui un bon dia, és que...
Parli.
Tocar el teu veí del costat, del despatx, sigui a l'hora de jugar algú que et pot aportar alguna cosa, no? I llavors, bueno, això, s'acaben abraçant, tocant i trenquen totes aquestes barreres que moltes vegades estic empresa, estic seriós, estic, no?, concentrat, doncs trenco i això, i acabo tocant i jugant amb el meu veí del costat.
Esteu canviant una mica?
Perdó, una de les coses que fem a les communities i que també fem, ho provem de fer, no?, a les organitzacions, és, com deia Júlia, potenciar el win-win, eh? Com deien a casa meva, és més antic que la Napeu, oi? Però en qualsevol cas, realment reforçar-ho. I això és important, no? Perquè, clar, hi ha persones que de vegades provem de guardar-nos el nostre talent per tal de no compartir-lo, i així em dona la sensació que em faig més fort, no? Clar, això és un greu error, normalment, tant en una empresa com també, especialment, també una community, no? Precisament és a l'inrevés, no? És a dir, el fet de, com dèiem anteriorment, no? El fet fins i tot de compartir talents ens pot fer més forts. I aquí és on hem d'anar, no?
A nivell més virtual, per exemple, com ho feu vosaltres, Rosa?
Mira, és curiós perquè hem vist la tendència a les petites empreses o les mitjanes de canviar tot el tema de comunicació interna i externa alhora. I hem vist la necessitat de que volen crear comunitat. I no una comunitat només empresarial, que també, sinó que també a nivell personal. Per exemple, la Smart Community, la nostra plataforma, vam dir d'intentar resoldre, no? O intentar donar els 360 graus a la persona, tenint en compte la seva part professional, la seva part de negoci i la seva part personal. I la nostra xarxa social de dintre de la comunitat de la Smart Community, que es diu Wavy, per cert, si generen comunitats, no tu com a Facebook, per exemple, que ho fas a nivell personal i només, diguéssim, toca l'aspecte més social de la persona, ni com LinkedIn, que també és a nivell individual, però va més a l'aspecte professional. A Wavy intentem unir les dues coses i crear comunitats de negoci o de projectes, fins i tot, que projectes que podem compartir, i comunitats d'interès personal. Per exemple, la comunitat Harley Davidson, no? Pues, tots els moteros que estan entre la comunitat comparteixen opinions, comparteixen fotos, però fins i tot, que aquí és on anem al contacte físic de les persones, es queda, les trobades les fan a través de Wavy, a part d'altres xarxes socials, eh? Però fan
també virtualment,
quedades, perdona? Sí, però sí, fan quedades, no. A veure, les quedades les fan físicament, però el que comentàvem abans, no? Que el tecnològic no ens allunya del contacte amb les persones, no? Pues fem una trobada a Sitges, o fem una trobada, si Déu vol, més endavant podran fer la trobada a Londres, no?
Perquè serem
més internacionals, no?
I, de fet, potser el model més òptim seria doncs, lligar aquestes dues parts, no? La digital, que no trenqui la humana, vull dir, simplement que es complementin.
És que l'ésser humà la necessita més.
Correcte.
Necessitem, nosaltres vam pensar, la gent necessita veure's, necessita tocar-se. Està molt bé que tu puguis demanar quin fa un logo per 50 euros i et surti algú de la Índia. Per una coseta d'aquestes potser sí, no? Però al final per engegar un projecte de debò necessites el contacte. Potser no, abans que no existien les plataformes virtuals havies de fer 10 reunions, ara potser en 3 en tens prou. Però fins i tot perquè si és de fora tampoc hi ha els recursos econòmics per poder viatjar molt, no? Però sempre hi ha el contacte físic, acaba havent-hi el contacte.
I tu has comentat abans el tema d'empreses que intenten millorar la comunicació interna, després l'externa. Aquí jo, Josep Maria, potser em rectifiques, però jo crec que hi ha un problema, i és que primer l'externa no la pots fer si no tens la interna. És a dir, si no tens un equip que estigui motivat, o digue-li com vulguis, però que tingui ganes de desenvolupar el seu projecte, no podràs comunicar-te bé externament, no? Vull dir, necessites que, primerament, tu sentir-te primera partícip d'aquella empresa, segona, que t'agrada, que tens un talent, i tercera, que la vols tirar endavant. No? En aquest sentit, potser el problema radica en no saber trobar on està el problema d'aquell equip o d'aquell... alguna cosa que no funciona, un extra... Ja no parlo de líder, parlo de la pròpia persona. I quan comentaves que hi havia gent que s'amagava el talent, crec que són precisament aquells que impedeixen que es cregui un grup, no? O un equip. No sé si m'equivoco.
No t'equivoques, estic totalment d'acord. I això el que fan també és a dir, cal identificar... cal identificar aquestes persones que d'alguna manera dintre d'un grup doncs poden fer que no hi hagi la sinergia. A mi m'agradaria també dir que en aquestes persones moltes vegades cal fer un procés també d'acceptació d'elles mateixes. Les persones que bloquegen de vegades el seu talent i que per tant acaben bloquejant de vegades el talent global, la majoria de les vegades és, com deies tu anteriorment altra vegada, per por. Llavors, la por es disfressa de moltes coses, eh? Quan a vegades un empleat, i no només un empleat, podríem parlar de gent de la nostra família, etc., no? Però quan algunes vegades diem, escolta'm, fes una cosa, no? I la resposta és un no, i tu què t'has pensat, i això de què és, i tal. Nosaltres ho podem entomar de dues maneres, no? Ho entomem des d'un punt de vista de la ràbia per la ràbia, és a dir, doncs jo conté, escolta, perquè s'ha de fer i s'ha acabat, i tu què t'has pensat, etc. Cal dir que si tens galons tant a la família com a l'empresa, doncs home, te n'ensurts, però això no arregla res. I l'altra manera d'enfocar-ho seria el fet de treballar aquesta emoció, en aquest cas la por d'aquesta persona, i entrar en un diàleg que madur amb ell, assertiu amb ell, amb aquesta persona, i fer-li veure què és el que realment sent davant, diguem-ne, d'aquest repte. Moltes vegades la gent finalment s'obre a parlar i el que et diu, ja fora d'aquell rebot que parlàvem, però el que et comenta és, home, és que a mi em fa una mica de cosa per si faig un error, és que jo això no ho he fet mai, és que... I a partir d'aquí, aleshores, podem treballar aquest bloqueig d'aquestes persones i finalment també sumar, no?
Has trobat algun cas així d'èxit?
Bastants, per no dir molts.
Sí?
Sí,
la major... Has aconseguit aquest canvi de, en la conducta de la persona?
Clar, fixa't, no? Nosaltres amb coaching la gent ens contracta, jo sempre ho explico, no? La gent ens contracta per aconseguir un objectiu, de vegades professional i de vegades personal. Podríem parlar de vegades que darrere d'aquest objectiu hi ha un talent, no?, amagat, i ens contracta per aconseguir-ho. I jo vull, és a dir, vull insistir que ens contracta, és a dir, mira si vol aconseguir això, mira si li fa il·lusió aconseguir això, que fins i tot em paga. O sigui, imagina't. En la gran majoria dels casos, no tots, però en la gran majoria dels casos, el que hi ha moltes vegades és un bloqueig emocional. És a dir, la persona davant d'aquest repte, davant d'aquest talent que dèiem abans, que està identificant, de fet el té identificat i li fa il·lusió, però li costa tant sortir de la caixa de confort, el que fa aleshores és un bloqueig emocional i a partir d'aquí no ho aconsegueix. Moltes vegades el nostre repte també com a coach és acompanyar amb aquesta persona doncs, a sortir de la seva caixa de confort, d'acceptar-se, a gestionar i a partir d'aquí tirar endavant.
I també al final... Jo crec que això que deies, no?, que et venen a buscar, és perquè ja han acceptat que hi ha un problema. Que això, per mi, és el problema més gran. És a dir, veure que tu realment tens un problema en no saber que tens un problema. Perdó, valgui la redundància, eh? Però...
La primera gran passa de qualsevol persona que vol sortir, i amb això encoratjo la gent que ens està escoltant i que té a vegades una mica de por en fer alguna cosa, la primera gran passa és el sol fet de demanar ajut. Demanar ajut mitjançant, per exemple, insisteixo, no? Demanar ajut a un amic, demanar ajut a un cap, una persona, o contractant, diguem-ne, amb un professional. Clar, quan la persona ja et ve, ja és la primera gran passa. De vegades la gent no se n'adona, eh? Però és la primera gran passa, perquè d'alguna manera estàs començant a sortir de la teva zona. Clar, que no els explico, perquè, escolta'm, si no em fa la feina massa fàcil, no? No, és broma. Però sí que és veritat identificar-ho. I aleshores... a partir d'allà és quan tot pot fluir. Si no, ens quedem a la caixa i a partir d'allà doncs, no canviem.
Vosaltres us heu trobat amb gent que realment demani ajuda als altres i que sigui capaç... Ja ho dic, una persona que no està bloquejada, sinó que no ho està, de fet. Normalment el teu coaching, per exemple, Alexia, la gent acostuma a demanar. No costa que diguin, escolta, tu, que potser saps de posicionament web, dona'm... No, dona'm una mà.
Jo crec que l'internet de les coses o la gran xarxa està fent que nosaltres culturalment sempre hem estat molt tancats, no volem explicar res i allò que jo he inventat és meu i no li explico a ningú perquè no m'ocupi, perquè no... I si l'expliquessis a algú, el que comentava abans, doncs algú es podria millorar. I sí que, mica en mica, jo crec que la gent es dona compte, doncs, i això ho podem veure a les xarxes, que la gent comparteix el que sap sense a canvi de res. I jo crec que és una mica també el que passa al centre de negocis i a la part més, en general al centre, però poder a la part més de coworking, que la gent té clar que és donar i rebre, no? I no és allò, no m'ho guardo, no és meu i ningú més, sinó que ho explico, faig un cafè amb el company de la taula al davant, ho explico, i sé que ell em dirà, doncs truca aquest, o truca aquesta empresa, o truca aquí, o contacta, o mira allò, que segur que amb això pots... I jo crec que això, ja dic, jo crec que és un tema, bueno, és molt una opinió personal, però crec que sí que les xarxes ens han ajudat a... Comencem a compartir, a canvi de res, comencem a obrir-nos, i sí que hi ha una tendència ara, als famosos millennials, no?, que és la gent de 18 a 30 i pico, que han nascut amb això, amb que jo explico el que sento i el que sé al món. I m'és igual, i segur que algú de la Índia, com deia en Rosa, m'aportarà algú que m'enriqueix i que jo tinc aquest petit projecte que vull arrencar, i hi ha nanos de 13 anys que estan fent aplicacions per mòbils, no? I la gent comparteix i no té por. Que jo crec que això és un canvi molt, molt positiu que enriqueix a tota la societat, eh? En general.
Un dels beneficis, en línia que deies, no? Un dels beneficis del community que treballeu, que en el qual n'hi ha molts, però un d'ells, des d'un punt de vista interior de persona, jo crec que és aquest que deies, no? També és el fet, com deies la Júlia, de donar més suport a la gent, de donar més avanç a la gent que realment demani ajut. Creu-me que hi ha moltes vegades que quan tu fas formacions a empreses i quan treballem temes d'intel·ligència emocional, una de les coses que has de treballar amb una certa intensitat és el fet de potenciar i de fer entendre a la gent que demanar ajut moltes vegades no és només positiu, sinó fins i tot necessari. I ens bloquegem, clar. I la gent té una aproximació de dir, clar, i més en un entorn professional, no? Una vegada més ho podem entendre. Però dir, home, és que si jo demano ajut, es pensaran que no sóc capaç, es pensaran que no sóc competent, no? Precisament des d'un punt de vista d'organitzacions ho treballem molt, però jo, tal com deia anteriorment, no, l'Alexia, jo penso que és un dels avantatges molt importants que té la community, perquè el fet de compartir tant, el que fa també és alliberar-me, diguem-ne, d'aquestes pors, d'aquests obstacles, i tenir més fàcil el fet de dir, noi, és que necessito un cop de mà, en saps això? Em pots donar un cop de mà amb l'altre? I de la mateixa manera, el rebre-ho, com tu també ho reps dels altres, tot esdevé un escenari molt més familiar i per tant més fàcil de fer.
Bé, molt bé, nois, haurem d'anar tancant. Jo sempre m'agrada 30 segons que digueu, doncs, últim consell que diríeu o última cosa que diríeu als oients i on us podem trobar. Josep Maria, començo per tu.
Doncs jo molt de curt. Jo m'agradaria aconsellar a tothom que sortir de la caixa per sortir, no, però que si tenim aquella il·lusió, tenim aquell talent amagat, que no dubtem, a poc a poc hi ha una lletra que diu una casa, però no dubtem en sortir d'allà. I em podeu trobar, doncs, mira, a través de la web, anguera-coaching.com.
Moltes gràcies, Maria.
A tu.
Alexia.
Doncs una mica, com deia Josep Maria, doncs també jo parlaria de sortir. Doncs, si ets emprenedor, empresari, surt de casa i vés-te'n a entorns on et pots enriquir, on a nivell empresarial hi ha gent que et pot aportar, i ja no a nivell empresarial, sinó també a nivell de persona que et pot aportar, i bueno, en el cas nostre doncs, tenim un espai molt concret on pots fer-ho, no? Jo crec que també és sortir i anar a buscar allò que t'enriqueix, allò que et fa créixer, allò que et connecta i et dona més valor a tot allò que tu tens, no?
On els podem trobar?
Com quan abans estem a l'Avinguda de Corts Catalans 57, aquí Sant Cugat, i la nostra web és cftradecenter.es.
Moltes gràcies. Rosa?
Doncs jo diria tot el contrari. Cal Josep Maria i l'Alexia. En comptes de sortir, jo et diria entra. Entra a la Smart Community, entra a la nostra comunitat per sortir forts, no? Per sortir forts i poder enriquir-nos tots plegats dins la comunitat. I ens podeu trobar a la Smart Community smartcommunitybc.com.
Moltíssimes gràcies als tres. Fins aquí el nostre programa d'avui. Moltes gràcies a tots per haver vingut, moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat i us esperem la setmana que ve a la mateixa hora. Vinga.
Societat 21E amb Júlia Arenys.